Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Fem família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten, habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres. Fes un viatge que et canviï la vida, que et descobreixi un món únic. Viatge a Etiòpia. Del 16 al 27 d'agost, el Club Més Amics et porta a la Vall del Rift i la Vall de l'Omo. Creuràs en la màgia. Del 16 al 27 de juliol, Etiòpia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Més de 225.000 infants no tenen accés a la quantitat diària de llet recomanada. Cobrir-ne les necessitats és alimentar els seus somnis. Fes una donació en qualsevol oficina de CaixaBank o a granrecollidadellet.cat i aconseguim que no quedi cap nen sense bigoti. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Tarda de nou, amics i amigues. La Santa Seu feia públic dissabte passat que Miguel Ángel Ayuso Guixot, de 66 anys, serà a partir d'ara el nou president del Pontifici Consell per al Diàleg Interreligiós. El fins ara secretari d'aquest dicasteri substitueix el cardenal Jean-Louis Togan, que va morir el juliol de l'any passat. És comunià i va néixer a Sevilla el 17 de juny de 1952. És un missioner ordenat sacerdot l'any 1980 i va estar a Egipte i al Sudan, per tant, amb molta experiència amb el diàleg interreligiós. Des d'aquí saludem aquest nomenament amb l'esperança que, en aquest cas des de l'Església Catòlica, es pugui vetllar per una concòrdia, pensant sempre en la pau, entre totes les creences, no pas per barrejar-les, sinó per complementar-les. Avui dedicarem els primers minuts del programa a presentar el llibre Elige la vida, una lectura existencial de la Bíblia. Amb visió molt interreligiosa, Montse de Paz ha publicat aquest llibre, editat per Desclée de Brouwer, i que avui donarem a conèixer. I en la segona part, després del vocabulari interreligiós, conversarem amb el caputxí Joan Botam, tot un referent en l'ecumenisme i en el diàleg interreligiós. Als seus 92 anys i mig ens ha rebut aquesta mateixa setmana a la seva comunitat dels caputxins de Sarrià a Barcelona per les seves limitacions físiques, però des d'aquí el saludem i li desitgem, com deia un papa sense límits a la providència, llarga vida. Això i una miqueta més us acompanyarà fins a les 8. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa. Un programa interreligiós en una societat diversa.
Entendre la Bíblia com si fos d'alguna manera un llibre d'autoajuda és el que ha intentat Montse de Paz amb la publicació del llibre Elige la vida, una lectura existencial de la Bíblia. I és que aquest text de referència per als cristians, però també per a totes les persones que busquen, es pot llegir com una paràbola de l'itinerari vital de tota persona, des de la infantesa fins a la maduresa. Aquest és el camí que desenvolupa Montse de Paz. És filla de Lleida té 49 anys i és llicenciada en filosofia en filologia anglesa. Des de molt jove ha compaginat la seva afició literària amb la tasca social. Ha publicat diversos llibres d'espiritualitat, autoajuda i novel·les. El 2011 va rebre el Premi Minotauro per la seva novel·la Ciudad sin estrellas. Actualment, Montse de Paz és codirectora de la Fundació Arsis i voluntària a la parròquia de Sant Fèlix Africà de Barcelona. Montse de Paz, bona tarda, benvinguda a Ràdio Estel.
Hola, moltes gràcies.
Com estem?
Bé, molt bé. Contenta i agraïda de que em doneu aquesta oportunitat.
La primera pregunta és obligada. Què vol transmetre vostè amb aquest llibre, Elige la vida?
Doncs potser el que diu el títol, escull la vida, viu. Opta per viure plenament i per escoltar aquest missatge, aquesta invitació que t'ofereix la Bíblia a viure amb totes les teves forces.
I què és triar la vida?
Triar la vida demana un procés intens de reflexió, de maduració de les experiències viscudes i de llibertat, perquè un no pot escollir si no és lliure, i també de valentia. Demana molt coratge per escollir doncs, viure seguint aquest impuls de vida que tots tenim a dins i que és la mateixa vida divina que Déu ens ha infós a tots des de que naixem, des d'abans de néixer fins i tot.
Vostè fa un itinerari per la infantesa, per l'adolescència, per la joventut, per aquelles crisis que de vegades hi ha a la meitat de la vida, l'anomenada crisi dels 40 o dels 50, oi? La maduresa. I a partir d'aquí proposa entendre els textos bíblics des de la vivència, no tant des de l'exegesi o des dels grans coneixements de fons.
Bé, una cosa no exclou l'altra, però la majoria de lectors de la Bíblia doncs, no tenim aquesta formació acadèmica ni teològica, i molts cristians llegim la Bíblia i de vegades ens demanem què és el que ens està dient, què ens vol dir, com podem aprofundir més en la seva lectura. I d'aquí surt aquesta idea del llibre, no? La Bíblia es pot llegir realment com un itinerari vital paral·lel al de tota persona. La Bíblia és història del poble d'Israel, però és que el poble d'Israel és cadascú de nosaltres, també. Aleshores, si llegeixes en profunditat, sense prejudicis, intentant a cada moment esbrinar què m'està dient a mi aquest text, aquesta història, aquests personatges, aquests diàlegs o aquests versos, no? Doncs podem trobar una clau existencial molt forta i aquesta invitació que he comentat abans, no? La Bíblia contínuament ens està dient escull la vida, tria viure, tria la vida amb la màxima plenitud, no? Pren decisions.
Per exemple, si comencem pels primers llibres, pel Pentateuc, descobrirem la Torà, la llei jueva, bé, en el cas en el Deuteronomi, sí. Però i després tota la història doncs, dels patriarques,
clar, el
dels
Pentateuc,
profetes.
Que és la llei, però hem d'entendre que la paraula llei per als jueus no és tant llei com a norma, sinó que és ensenyament, és una saviesa. I aquesta saviesa de la Torà és el fonament de tot. Són els cinc primers llibres que d'alguna manera assenten les bases no solament del poble d'Israel, sinó que en ells podem trobar claus per fonamentar la nostra vida. És a dir, les grans preguntes que es fa tota la persona quan creix, no? Qui sóc? D'on vinc? Cap a on he d'anar? Quins són els meus valors? El meu nord? La meva orientació vital? Tot això troba respostes a la Torà, que són els cinc primers llibres fonamentals, no? I que es poden correspondre doncs, en aquestes etapes vitals de la infància, l'adolescència, la joventut i la primera maduresa, no?
Efectivament, tant si un lector d'aquest llibre Elige la vida, és jove, és adult, és home o és dona, és d'una religió o d'una altra, fins i tot, la Bíblia li pot oferir pistes per descobrir que la seva vida té un sentit i que no és mai tard per trobar-lo, aquest sentit, i per decidir-se cadascú a viure amb densitat i amb plenitud. Ara que es parla molt dels llibres d'autoajuda, ho deia abans.
Sí.
És una
sí,
bona
sí.
manera, no?, de vendre la Bíblia, també.
Bueno, a veure, però també hem d'anar amb una miqueta de cura, perquè els llibres d'autoajuda, doncs, de vegades responen a una certa filosofia o a una mentalitat, doncs, molt, molt pròpia i molt de moda en els últims anys, que és aquesta mentalitat, potser, de l'autorealització, l'autoconstrucció, una mentalitat una miqueta centrada en el jo i en la idolatria del jo, també, no? I la Bíblia aquí s'aparta una mica, perquè primer que és un llibre molt sincer i ens presenta situacions molt dures, i no ens ven un camí de roses i flors i violes. La Bíblia ens mostra també que la vida doncs, no és fàcil i que prendre decisions demana una responsabilitat. No ens dona respostes fàcils ni senzilles, tampoc, no és gens simple. De vegades la Bíblia té una varietat de punts de vista que ens poden confondre i que ens fan pensar doncs, que hi ha situacions complexes i que hem d'escollir en cada moment i ser molt responsables i assumir les conseqüències, no?
Bé, hi ha situacions que vostè planteja en el llibre i que van directament a la vivència i a la ubicació personal que tots podem tenir, no?, en la vida actual.
Doncs sí.
Potser
sí,
és el que pretén, no?, arribar als cors
sí,
a la,
sí,
a la
sí.
persona.
La idea és que tothom pugui trobar-se identificat d'alguna manera o que pugui reconèixer que la Bíblia té una resposta per a situacions que ell o la persona viu, no?
Bé, doncs, entre molts fragments que podíem trobar, doncs, en el capítol de la maduresa, podríem dir, per exemple, una frase: este Dios, lejos de las imágenes freudianas, marxistas o vitalistas, que lo han presentado como un invento cruel para esclavizar las conciencias, no es un dictador, ni un juez, ni un patriarca que amenaza con su rayo desde las alturas. La experiencia del autor de la sabiduría es muy distinta. I a partir d'aquí, doncs, recull, per exemple, un text del capítol 11 del llibre de la saviesa.
Sí.
Textos, comentaris i vida,
sí,
no? És una mica tot.
Sí, sí, exacte. També el fet de citar alguns textos és una manera d'invitar, de convidar la gent a que llegeixi la Bíblia, a que s'animin fins i tot a descobrir llibres que no són tan coneguts, que no es llegeixen tant o no s'escolten tant a les eucaristies, a explorar aquest llibre i els que no coneixem tant per descobrir els tresors amagats que hi ha.
Recomanem avui aquest llibre, editat per Desclée de Brouwer, no sé si ho he pronunciat bé, aquesta editorial
suposo
amb seu
sí.
a Bilbao, però que publica molts llibres. Està escrit en castellà, Elige la vida, un llibre de la lleidatana Montse de Paz, llicenciada en filologia anglesa i compromesa pastoralment a través de l'Església Catòlica, però abans em deia, aquest llibre és perquè llegeixi un jueu, per exemple, o un hindú, o una
sí,
persona...
Sí, qualsevol persona de confessió cristiana el pot llegir. Els jueus també, perquè com que està basat en l'Antic Testament, doncs per un jueu té molt sentit tot el que pot llegir en aquest llibre. I una persona que no sigui de la nostra religió, que no sigui cristiana, també perquè la Bíblia finalment és una gran obra literària i espiritual per a la humanitat. I els coneixements que té la Bíblia, jo diria, els ensenyaments i aquesta experiència és universal.
Doncs universal també la recomanació que fem, d'aquest llibre, Elige la vida, una lectura existencial de la Bíblia. Hem parlat amb la seva autora, Montse de Paz. Un plaer haver-la tingut avui aquí a Temps de Diàleg de Ràdio Estel. Molts ànims amb la difusió, suposo que entre
estem
presentacions
a tope. Sí,
i tot.
Sí, sí.
Està...
Aquesta tarda fem una presentació a la parròquia de Sant Fèlix.
Molt bé.
I bueno, pues ara estic en una ronda d'entrevistes en diferents mitjans. A Catalunya Cristiana també ha sortit o sortirà una ressenya.
Molt bé.
Enhorabona. Així que estem amb això. Gràcies a vosaltres també.
A vostè. Adéu-siau. Bona tarda.
Adéu.
Persones creients que parlen i escolten. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions. Upà, judaïsme. Dosser sostingut per quatre punts o vares sota el qual es posen els nuvis i el rabí en la cerimònia de les noces jueves. Temps de diàleg. Testimonis de creients sense fronteres.
El Centre Ecumènic de Catalunya està vivint uns moments de resituar-se i de redefinir-se. Unes quantes dècades després que Joan Botam, que Caputxí, el posés en marxa. Ara, el pare Botam, als seus 92 anys i mig, continua treballant per la unitat dels cristians i també pel diàleg interreligiós, per la cultura de l'encontre, com diu el Papa Francesc. Pare Joan Botam, benvingut a Ràdio Estel, bona tarda.
Bona tarda, com anem?
Molt bé, gràcies a Déu. I vostè com està?
Bé, i el Centre Ecumènic jo crec que també una mica en línia de les noves circumstàncies. Perquè com vam començar, la qüestió relacional del punt de vista de la fe era amb els cristians, i sobretot amb els cristians que sofrien discriminació, fins i tot del punt de vista dels drets humans. Però actualment ha augmentat tant la pluralitat de creences i de tradicions religioses i espirituals i conviccionals a casa nostra, que el Centre Ecumènic, que va començar, diríem, amb aquesta derivada pràcticament exclusivament cristiana, doncs sense moure's de la seva tradició cristiana i del seu confessionalisme intercristià, evidentment s'ha vist obligat a obrir-se a les noves realitats. I, per tant, entrar en diàleg, encara que hi ha altres instàncies que s'hi dediquen monogràficament, doncs també amb totes les altres creences, és a dir, amb la societat actual, tal com ella és, des d'una perspectiva cristiana, però, en tot cas, interconfessional cristiana, és a dir, ecumenisme cristià.
I ara el Centre Ecumènic de Catalunya, que treballa en equip amb Joan Botam i altres persones de diferents creences, prepara per al 29 de juny una nova jornada anual, després de la que es va fer l'any passat a Sant Cugat. Què es vol fer aquest proper 29 de juny?
Aquesta jornada se centrarà en un tema que va sortir de la jornada de l'any passat, que és les esglésies al servei de la societat. Hem vist de l'ecumenisme que es fa a les bases, l'ecumenisme de les esglésies, que allò que entra, allò que s'entén, és allò que es fa, allò que es veu, allò que es testimonia. I, per tant, a partir del testimoniatge de les obres, del testimoniatge conjuntat de les esglésies en funció de la societat, encara que la societat no ens demani res com a església, però nosaltres sabem que com a església i com a constructors del regne, evidentment alguna cosa hem d'aportar. I, de fet, aportem en la línia dels valors d'una societat que vagi d'alguna manera pel bon camí dels valors i de la felicitat. Aquest serà el tema que ens reunirà, diríem, a nivell interconfessional, conjuntament, diverses esglésies. A Sant Cugat tindrem tres aportacions per facilitar l'aportació testimonial de tots els participants. Una primera sobre aquesta pregunta: que, en tot cas, pot demanar la societat a les esglésies? Què pot demanar? Algú va dir, no demanar res, perquè a vegades fins i tot li fa nosa que existeixin. Pel cas és igual, perquè encara que no et demani res, des de l'experiència del regne de Déu, de la construcció del regne de Déu, aquestes esglésies han de preocupar-se, han de preguntar-se per veure què signifiquen, què aporten perquè aquest món sigui una mica millor. Després d'aquesta reflexió, diríem, de visió analítica i panoràmica, hi haurà una segona aportació sobre un testimoniatge viscut, vivencial, de servei i de redescoberta vivencial de l'Evangeli des de les obres, des de la frontera, des dels marges, des de la gent més vulnerable. Hem pensat en alguns ponents que, afortunadament, pensem que no en falten, però que pensem que pot ser molt interessant el seu testimoniatge en aquest sentit. I per acabar, perquè no sigui dit, doncs, i evidentment s'ha de fer, mirarem d'aprofundir una mica a través d'una aportació profundament teològica sobre el que anomenem diaconia ecumènica. És a dir, l'Església és diaconia, l'Església és servei. L'Església és significació de la bondat de Déu en la solidaritat, en el respecte, en la construcció d'una societat. Llavors, aquesta diaconia, diríem, cristiana, doncs nosaltres la plantegem en termes ecumènics. És a dir, ens preguntem per què les esglésies no poden conjuntar esforços del punt de vista de les associacions benèfiques o de Càritas, evidentment, doncs, per ser significatives en el món, no solament a nivell local, sinó en el món. Hem aconseguit instàncies universals, per exemple, fe i constitució, vida i acció, i en aquesta línia de la vida i acció entenem que hi hauria d'haver alguna cosa visiblement tangible de l'obra que fan les esglésies cristianes a nivell global, a nivell de tot el món. Això serà un tema, doncs, que el desenvoluparà un teòleg notable i serà, diríem, tornar a les altures. Però nosaltres el que volem és anar de baix cap dalt i no tant de dalt cap baix.
Magnífic això que ens explica Joan Botam en una trobada que és oberta, és al Centre Borja de Sant Cugat, on es farà?
És oberta i és amb dinar inclòs, és a dir, comencem a les 10 amb la recepció i l'inscripció lliure, naturalment. Llavors, a 11:15 hi ha la primera aportació. Bueno, no, a 11:15 fem sempre 20 minuts, mitja hora de pregària de veritat, és a dir, sense presses. I després, cap allà a 11:00, hi ha la primera ponència, una mica de debat al darrere d'aquesta ponència, la segona, un break, i després la tercera, i un diàleg global. Amb el dinar una mica festiu i alegre, i sobre taula, i després a la tarda mirarem d'arrencar des dels participants aportacions testimonials sobre aquest tema, diríem, tan important de l'Església, la diaconia ecumènica.
De la diaconia ecumènica hem parlat, però no volem desaprofitar aquests minuts amb Joan Botam per comentar una mica el moment actual en general del diàleg interreligiós i també com el viu vostè en aquesta edat tan avançada que admirem, no? El setembre complirà 93 anys i ara es complia fa un parell d'anys aquell aniversari de la Caputxinada, ha viscut moltes experiències històriques i en quin moment creu que estem a nivell general, interreligiós i com a societat? Parlava vostè de la creixent diversitat, per exemple, a Catalunya.
Mira, evidentment, jo, sense adonar-me, m'he fet històric. Jo, a vegades, em costa molt de creure-ho.
És qüestió de temps, això.
No, és qüestió que els anys són relatius. En tot cas, hi ha una edat biològica i una edat cronològica. A mi el que compta és l'edat biològica. Si tinc les neurones que funcionen i una certa mobilitat, doncs em sento ara, com temps enrere, evidentment, amb una certa disminució de forces. Mira, la qüestió de la persona humana i de les relacions i, per tant, de la multiculturalitat i la multireligiositat, jo crec que la nostra societat i, en general, el nostre món, a desgrat de tot, a mesura que s'ha anat recuperant en profunditat i purificat el fet religiós, actualment la religió torna a ser, diríem, damunt de la taula, doncs jo crec que hem anat guanyant. Aquests dies estic llegint de la Comissió Teològica Internacional un document que celebra el document del Vaticà II en el seu aniversari sobre la llibertat religiosa. I aleshores el que ve a dir és que aquella valentia que va tenir el Concili Vaticà II per assumir que no hi ha persona humana, no hi ha persona creient, sinó és lliure i si no pot exercitar a consciència doncs la seva llibertat, jo crec que aquest principi s'ha anat veient cada vegada més, diríem, a la pràctica, i cada vegada ha anat marcant més en diversos matisos de la nostra vida social, cultural, relacional, diríem, en funció d'una societat, diria, que més respectuosa i més democràtica. Jo crec que amb això, si hi havia sort, per exemple, en mirar el fet religiós i les tradicions espirituals i conviccionals amb respecte i d'alguna manera amb informació, que les noves generacions vinguin almenys informades sobre aquests fets històrics, culturals i religiosos de la nostra societat. Jo crec que es pot anar construint una ment, una manera de produir-se, una manera d'actuar, diríem, una visió de les coses, jo diria que bastant més positiva i esperançadora del que hem viscut només 50 anys endarrere, quan vivíem amb por i, d'alguna manera, amb discriminacions intolerables.
Agraïm a Joan Botam que ens hagi dedicat aquests minuts. Recordem que el pare Joan Botam, entre altres vivències, va ser a Sud-àfrica en la segona edició del Parlament Mundial de les Religions, el 1999, si no recordo malament. El 2004, a Barcelona, va impulsar molt aquella reunió interreligiosa també del Parlament al Fòrum de les Cultures i ara, doncs, ja sap vostè que es treballa, no?, des de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i diverses entitats per refer aquest Parlament en l'àmbit de Catalunya, València, les Balears i la Catalunya Nord, no? Una experiència també bonica que projecta cap al futur aquesta cultura de l'encontre.
Home, sí, de fet, mira, el 1999 la petita delegació de la península Ibèrica, perquè no hi havia ningú més que vam ser presents al tercer Parlament de les Religions del Món, ens va obrir els ulls, ens va despertar a l'estímul, l'oportunitat que representava una experiència tan oberta i tan significativa com aquella, de manera que vaig ser jo personalment que després de comentar-ho amb el grup, érem 4 o 5, doncs en arribar a Barcelona vaig cursar una sol·licitud a Chicago a l'estaf del Parlament de les Religions del Món demanant una edició d'aquest Parlament a Barcelona. I em van contestar de seguida amb aquesta advertència. I quan vostè doncs, presenta el suggeriment, ens sembla bé perquè ens treu una mica del món exclusivament anglosaxó, ens porta al món llatí, al món europeu, al món de la Mediterrània, a una ciutat amb tradició històrica, però amb què compta? I aquest amb què compta va ser coincident doncs, amb la convocatòria de part inicialment de l'alcalde Maragall i després de l'alcalde Clos del Fòrum Universal de les Cultures. I llavors, el Fòrum Universal de les Cultures, no sé si va ser significatiu o no, però en aquest aspecte del Parlament IV de les Religions del Món vam tenir sort d'aquest esdeveniment perquè el va acollir i, de fet, segurament que en el marc de les coses que es van fer, aquest Parlament IV, a nivell local i a nivell del món, va ser un èxit, perquè hi havia un miler d'inscrits i la ciutat va poder veure, contemplar, escoltar, emmirallar-se, doncs, fins i tot visiblement, amb totes les religions del món. I això és realment positiu, no? Ens ha anat preparant doncs, en aquests nous temps, diríem, més respectuosos, amb la diferència. Les diferències no són el problema, són la riquesa. Si les saps mirar amb un esperit obert, confiat i d'alguna manera doncs, relacional de respecte amb l'altre. Necessitem els altres per ser nosaltres mateixos. I per consegüent, aquest esdeveniment de Sud-àfrica efectivament marca un punt d'inflexió, un abans i un després, que afortunadament doncs, segueix amb l'Audir, que va néixer de resultes... No és ben veritat. L'Audir va néixer el 2000 per un conveni entre UNESCO-CAT i Centre Ecumènic de Catalunya, pel diàleg interreligiós. I quan va venir la concessió del Parlament IV de les Religions del Món, va ser l'Audir, justament, que es va encarregar de la gestió. Ara, a partir del Parlament IV de les Religions, ha quedat GETER, grup de treball estable per a les religions, i Audir ha aprofundit la seva relació a través de la xarxa d'entitats religioses i interconfessionals dels països catalans, actualment sumen ja unes 25 o 30, i que ha anat fent coses. Per exemple, els parlaments catalans de les religions. L'últim que s'acaba de celebrar a Mallorca, que em penso que és el 7è.
Moltes gràcies, ara sí, Joan Botan, per haver-nos acompanyat. Un plaer i fins una propera ocasió. Que vagi molt bé el 29 de juny, bon estiu i deixi'm que digui, sense límits de la providència, llarga vida i amb aquesta claredat de ment i d'esperit. Bona tarda.
Gràcies, bona tarda. Segueix endavant amb Estel i amb tots els estels que vinguin.
Això mateix, gràcies.
Temps de diàleg. Les creences que es miren i es coneixen.
Avui volem acomiadar-nos amb una salutació especial als hindús i amb aquesta cançó per la pau, Om Shanti, interpretada precisament ara fa tot just 10 anys a l'Auditori de Barcelona per la coral interreligiosa Per la Pau. Que la pau arribi, com diu el conegut mantra, pau interior, pau amb els altres, pau amb l'univers. Salutacions, com dèiem, als hindús, però també a tots vosaltres, sobretot, amics oients, salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us ha parlat l'Ignasi Miranda. El temps de diàleg torna dimarts vinent a 8:15, com sempre, aquí a Ràdio Estel. Bona setmana, adeu-siau.
Ràdio Estel.